La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. El que estem escoltant de fons és només un petit tast de l'àlbum debut de la nostra convidada d'avui. Ella és la cantautora mallorquina Júlia Colom. Fa música des de ben petita i ara fa només un mes que ha fet realitat un dels seus somnis professionals, publicar el seu primer àlbum d'estudi que té com a nom Miramar. Aquest és un treball que parteix del primer cant que va aprendre, el cant de la Sibil·la, que està compost per peces de creació pròpia i d'altres d'origen popular i que pretén convertir-se en una celebració de la transmissió oral i les múltiples vides que poden viure els cants. Un àlbum on hi predominen les textures electròniques però que té com a gran protagonista la seva veu, sempre, sempre, sempre acompanyada de tot el recorregut de la guitarra espanyola. Per la Júlia Colom, quan parlem de Miramar, importa el què i, sobretot, importa el com. Júlia Colom, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Abans de res, deixa'm explicar als nostres oients que el que estem escoltant de fons ets tu, quan tenies uns 6-7 anys, no?, cantant el cant de la Sibil·la, no?
Sí, exactament. Aquest és un vídeo que mos va fer un veïnat que teníem, que tenia una càmera, i res, quan la vaig aprendre, com que aquest cant, el cant de la Sibil·la, es canta el dia de matines, a la parròquia d'on jo soc, de Vall de Mossa, ja tenien una cantadora que la cantava. Per tant, com que a Valldemossa hi ha una ermita, que encara és la darrera ermita que queda de Mallorca, mon pare va xerrar amb els ermitans perquè hi pogués anar a cantar allà. Sí. Per ells tres, per els ermitans i per mon pare i mon mare.
D'alguna manera, tot això és el teu punt de partida en el món de la música?
Sí, sí, sí. Són els meus primers records musicals.
Com ho recordes tot plegat? Com recordes els teus primers contactes amb el món de la música?
Els record són molt concrets. Aquest dia de l'ermita el record una mica. També quan el meu avi m'ensenyava el cant de la Sibil·la, també tinc records a la saleta de casa seva. Sí, estan lligats en aquests cants.
Com d'important, ara em deies el teu avi, com d'important ha estat i és la teva família en tot plegat?
Bé, a la meva família no són músics i el meu avi no, era... Clar, és que avui en dia dirien que no és músic, però és que abans la gent cantava, en general, sense tant de judicis de si ets cantant o no ets cantant. La gent cantava perquè si no tenien ràdios, tot el dia cantaven, quan feien feina també cantaven. I el meu predi era així. El meu predi tenia bona veu, però també cantava molt.
Ho explicàvem al principi, Júlia. Tu vas néixer a Mallorca, concretament a Valldemossa, ara ens ho deies. Quina importància o quina influència té la teva terra en la música que fas?
Jo diria que amb tota la influència que te pots imaginar, perquè és una terra que té una herència i té unes característiques musicals molt concretes, que són les que en el fons jo van ser les primeres cançons que vaig aprendre i el que m'ha anat construint també musicalment. Així que jo crec que tot està molt lligat.
Si no tinc entès malament, a més, quan vas fer 18 anys vas decidir venir cap a Barcelona per estudiar cant, eh? En quin moment prens la decisió de deixar la teva terra, de deixar Mallorca per venir cap a Barcelona?
En quin moment? Bé, jo sempre he tingut molt clar que jo volia dedicar-me a ser cantant, a fer música, i vaig descobrir que hi havia la carrera de cant. I també va coincidir en un moment on jo estava descobrint el jazz i m'interessava un munt, i a més hi havia l'especialitat a la carrera de jazz, de cant jazz, i va ser com a perfecte per, vinga, vaig a preparar-me les proves d'accés.
Entenc que després d'uns anys vivint a Barcelona has pogut conèixer molts artistes diferents. Deixa'm preguntar-te una mica com veus el panorama musical català i en català.
El panorama musical és que canvia molt ràpid. A mi m'adona la sensació de que hi ha com una transició eterna, perquè tot el que... estan sorgint coses noves constantment, diria que ara mateix hi ha un boom o una aposta forta per el pop. Me refereixo que estic escoltant molt de grups catalans que fan pop increïble, que grups que sonen superbé. Però també sent que també hi ha aquesta sensibilitat per la música rural, la música antiga. Sent com que hi ha aquests dos circuits, diria que el del pop està com a més, més fort, més estable, però l'altre també està creixent.
A dia d'avui, Júlia, dia 31 de maig del 2023, com es defineix Júlia Colom com a artista?
Me defineix com una persona curiosa, musicalment, artísticament, i ambiciosa. I bé, és que no hi veig un final, no? A tota la qüestió de fer cançons, amb el projecte també de com dur-lo, inquieta.
Sí, com sigui, el que està clar és que el present de Júlia Colom té un nom, i aquest nom es diu Miramar.
Jo estava aquí, m'abraçava per l'amor d'un jovenet. Com herba via...
T'han dit, Júlia, moltes vegades que ets la nova Maria del Mar Bonet, o no?
Bé, com que som mallorquina, també...
No sé si només per la Mallorca, però el so, no?, transporta una mica cap allà, no? És buscat, això?
És que són tonades, i les tonades tenen aquest aire morisc, que no, Maria del Mar Bonet també les cantava, per l'herència que hi havia a Mallorca, que musicalment se nota molt aquests girs que fan, no?, aquests melismes. Sí...
El que estem escoltant és Que m'abraçava, el punt de partida d'aquest nou àlbum. De seguida en parlem, d'aquest àlbum, però abans explica'ns una mica com han anat aquests primers dies. Has rebut ja feedback del disc?
Sí, la veritat és que estic supercontenta, perquè com a primer disc tot és una sorpresa, i la veritat és que això de rebre ressenyes o crítiques és com una cosa que no tenia en ment que podria passar, i he de dir que evidentment valoro un munt que la gent l'escolti, que la gent me digui, ei, escolta'm, mira-me, cada persona que m'ho fa saber és com que per jo ja és com un regal. Però, a més, mos han arribat ressenyes, inclús ressenyes d'Estats Units, n'hi ha hagut una superbona, i en general ja estic supersatisfeta amb el feedback que està ben.
Per què Miramar?
Mira, Miramar és un lloc que hi ha a prop del poble on soc jo, que és com un territori de costa, d'oliveres, com bastant idíl·lic, on hi havia també un monestir. Ramon Llull allà hi va fundar una escola. És com un lloc bastant místic. I jo hi anava quan era petita, i a casa meva me contaven la història de Miramar, i era, és com un lloc de pau interior total. Lo que també alhora, Miramar és un nom que, crescent, me n'he donat compte que està supertrillat en el món de l'hostaleria, no? En pla, apartamentos Miramar, restaurant Miramar. És com el nom menys original que hi pot haver, i realment, si t'hi comences a fixar, veus que se repeteix en bucle. I me feia gràcia com quan vaig créixer i començava a veure el nom de Miramar en aquests llocs, no? Era com la doble cara de la moneda, per exemple, de lo que és a Mallorca, no? Una cosa suposadament idíl·lica, però que amb aquestes intencions que tenim els humans d'apropiar-nos de tot, també té aquesta altra cara.
Ara seguirem repassant el disc, com deia, però si no tinc entès malament, des de la publicació del teu primer senzill fins que publiques aquest àlbum debut, passen 2 anys. Hmm. Per què això?
Perquè jo vaig arribar a un punt que, com que no tenia cançons penjades a cap plataforma, me trobava que realment ja me feia falta. No només perquè hi havia persones que me deien ostres, estaria bé que tinguessis alguna cosa per escoltar-te, perquè només te podem escoltar quan fas concerts. I això ja era prou estrany que passés. Aleshores, també, de cara a que hi ha molt de llocs on per anar a tocar tu has de tenir com un projecte que estigui enregistrat, perquè hi ha molt de llocs que portar un artista, la qual no la poden escoltar en lloc, és com estrany, i a nivell de programació també se fa estrany. Uh-huh. Aleshores, bàsicament, vaig decidir penjar aquesta, que va ser la primera que vaig gravar des disc, com una mica per desesperació, en pla, vaig a penjar una i que ja està, i ja la gent sabrà que allà hi ha aquesta.
Ara, em parlaves de les plataformes, i jo sempre tinc el dubte, Júlia, si les plataformes us ajuden als nous cantants, a les noves músics, a difondre tota la feina que feu, o perjudica, perquè tots sabem com paguen les plataformes, també.
Bé, les plataformes, evidentment, te donen aquesta visibilitat, que és que si tu me vols escoltar, ja no necessites ni comprar-me el disc. Tu me podràs escoltar i me podràs escoltar qualsevol. I això, en part, a nivell de visibilitat, entenc que està bé per ser artista. És cert que això té una cara bastant negativa, i és que, a part de que no paguen absolutament res, o supos que si tens milions d'escoltes te paguen un cèntim, però la cosa va així. Tampoc la gent, per tant, compra ni discs, ni en format digital, que també se poden comprar dits en format digital, que és com una mica simbòlic tot, però ho pots fer a vinils, perquè ja està allà, i aleshores és una creu per a qui se dedica a la música, això, perquè...
Si continuem parlant de Miramar, Júlia, jo sóc dels que creu que a l'hora de cantar els artistes us arribeu a despullar una mica de l'escenari, no? Us mostreu més vulnerables, perquè el cant, de fet, és una mica el cant de l'ànima, no? Us surt molt de dins. A l'hora de publicar o de pensar en publicar, fer aquest primer disc, t'ha fet una mica de basarda, de por, de dir, ui, és que faig el salt al buit.
Mm-hmm. És que, de fet, jo he esperat bastant per publicar un disc. Vull dir, és vera, tinc 25 anys i tot això, però així com són les coses avui en dia, jo hauria pogut publicar aquest disc molt abans. Precisament he tingut temps per entendre que no ho volia fer d'aquesta manera, que ho volia fer amb temps, no volia tenir pressa per res. I per això, una vegada que l'he tret, realment he sentit que el moment estava molt alineat amb el que jo realment volia.
Parlem d'un àlbum amb un format d'un total de 10 cançons. Quina història s'amaga darrere de Miramar?
Darrere aquest disc? Per jo era important que com a primer disc i com a carta de presentació, que sentia que era com una mica presentar-me jo, Júlia Colom, necessitava que hi hagués aquestes cançons, aquestes tonades, que d'alguna manera hi fossin, amb un percentatge, però sobretot també volia que hi hagués cançons pròpies i que el percentatge d'aquestes fossin més que ses rurals, no? Que ses tonades. Per tant, vaig intentar trobar com un equilibri, i per jo l'important era que aquests dos mons, lo popular i lo propi, poguessin com a conviure perfectament a dins el disc, no? Que poguessin, perquè realment surten d'allà mateix, de jo mateixa, i si això pot conviure dins jo, per això era important que en el disc també pogués passar.
Quan jo t'acant no puc fugir darrere una porta tancada. Ja sent que ves i crec que ja m'han sentit. Volen venir i per això baixaran de la muntanya per escoltar tot el que té a dir.
Ara estem escoltant el quart tema d'aquest àlbum de Miramar, Estròfica. Què vol dir estròfica?
Estròfica ve de que va ser la idea de que, com que aquesta cançó parteix de la idea del cant de la Sibil·la i em fa com una reinterpretació. La Sibil·la és una cançó amb moltes estrofes, té una, molta lletra, i a més és com és una cançó en part estròfica, perquè totes temps se repeteixen, però la lletra canvia. I me feia ganes com mantenir aquesta forma. I a més, com que és bastant catastròfic el missatge de la Sibil·la, pues, també volia jugar amb això.
De fet, Juliana, aquest àlbum, a banda d'estròfica, hi trobem altres singles, altres temes que tenen com a títol, per exemple, Enveja, no? Mm. Què és per tu l'enveja i de quina manera ens ho expliques a través d'aquest tema?
Bé, l'enveja és un sentiment que entenia que només els hi passava a la gent jove, adolescent o nens petits. Però cresquent, ara que ja sóc una dona adulta, puc dir que això també és un sentiment que tenen els adults. Mm. Encara que fa molta vergonya, no?, reconèixer-ho així públicament, sobretot. I com que m'anava fixant amb això, no només amb si jo ho he sentit a vegades, sinó també com he vist que se manifesta aquest sentiment en el meu entorn, que ho he vist. Aleshores era com una cosa que de la qual me feia ganes xerrar-ho, posar-ho sobre la taula.
Hi ha molta enveja dins el món musical?
Sí, hi ha moltes coses que si vols interpretar-les que són enveja, te quadra perfectament. Però també pots interpretar-ho de mil altres maneres, jo no ho sé.
I també ja passem a altres temes que conté aquest disc. Mira Mar, de la Júlia Colom, que avui ens acompanya a la caravana, com aquest Canta per seguir. Escoltem aquest Canta per seguir. Abans ho deia, i jo crec que cantant els artistes us despulleu una mica del escenari. Per tu, fer música és fer també una mena de teràpia?
És el que me fa sentir realitzada i el que me fa sentir útil. Vull dir que jo me benefici d'aquesta activitat. Per tant, és el que necessito.
Per cert, que en aquest tema que estem escoltant, comptes amb la participació de Pol Batlle. Com ha anat això?
Uh-huh. Molt bé, vull dir, ell va prendre part també de, diríem, de la creació també de la cançó, perquè jo li vaig ensenyar a mig fer aquesta cançó, i realment va ser bastant espontani el que va passar a l'estudi i ja se va quedar així.
Ja que parlem de col·laboracions, perquè de moment en aquest àlbum només n'hi ha aquesta, però t'agradaria seguir fent-ne en propers projectes?
Sí, i tant. Ja estem pensant,
sí?
en noves... Sí, sí. Si se confirmessin, ja vos enteraríeu. Encara estem allà dialogant.
Perquè què és el que aporta a un disc propi una col·laboració amb un altre artista?
Evidentment, entenc que ha de ser una qüestió d'afinitats artístiques i de poder... I no fa falta... És a dir, és que jo admiro perfils tan diferents d'artistes que tampoc necessitaria que fossin compatibles exactament amb el que jo faig. Jo és que només per l'activitat de poder fer una cosa amb algú que jo admiro, pues això ja és fantàstic.
Deixa'm preguntar-te en la mateixa línia, perquè em deies, ara admiro moltíssims artistes que fan coses molt diferents entre ells, eh? Quins són els teus grans referents?
En aquest nivell, te diré que no tinc tant de referents. És a dir, Miramau vaig fer una mica amb els ulls clucs. És vera que una vegada l'escoltes me pots dir, a mi me recorden això, i evidentment, per exemple, a guitarra hi ha una petjada molt forta de José González, que és un cantautor, cantant, guitarrista, que me fascina, i en Martin Layton, que és el coproductor del disc, també, i per tant hi ha una petjada molt forta de José González. Després hi ha altres noms, després m'agrada molt una grega que es diu Marina Sati, i també he tirat d'intuïció per anar fent.
D'aquest Miramar, hi ha algun dels temes que diguis, hòstia, és que d'aquesta n'estic especialment orgullosa?
D'Olivera.
Okay.
Olivera és una de les meves cançons preferides. Perquè m'agrada profundament la melodia, tot, no sé, m'agrada molt com va quedar, sincerament.
Olivera.
més antiga que aquest món. Ets arrel que lliga vides, ets treballs i ets amor.
Ens queden pocs minuts, Júlia, però encara et vull preguntar un parell de coses més. Tot i que fa poc que has publicat aquest disc, jo crec que hi ha dos tipus d'artistes, no? Els que em diuen sempre, no, jo ara vull gaudir d'aquest disc, vull fer gira, vull fer concerts i gaudir-lo molt. I els segons que em diuen, no, jo de seguida ja em poso amb el següent perquè el meu cap no para. Mm-hmm. De quins ets?
Te diré que he seguit fent cançons. Ja estem amb el Martín fent cançons. De fet, ja en tenc com a 4 fetes. Però no en la determinació de que això ha de formar part d'un següent disc. Estem fent això perquè mos agrada tant fer això, que això és el que fem. Però jo li desig un camí molt llarg, que mira mai, que hi hagi... Bé, ja hi ha concerts, però que n'hi hagi molts.
Per cert, parlant de concerts, que demà tens concert ni més ni menys que el Primavera Sound.
Sí.
Uau.
Sí, sí, sí.
Que bèstia, no?
Sí, la veritat és que es fa molta il·lusió, no?, que després d'aquest camí tan llarg que ha estat fent Miramar, ja el puguem compartir, i a més demà amb tanta gent.
Hi ha nervis o no?
No, estic tranquil·la. Jo crec que nervis me passarà demà quan arribi allà.
Ja t'ho explicaré, no?
I vegi tont, això, sí.
Però el tio sí que et volia preguntar, perquè clar, ara em deies, tinc 25 anys, et queda un gran recorregut musical per endavant, però a dia d'avui pots viure tranquil·lament de la música?
Jo podia viure de la música abans, quan no tenia el disc, que senzillament anava per... Era jo, el que feia, me cridaven d'un lloc, de l'altre, i jo podia viure d'allò. Ara, que he invertit tant en aquest projecte i que també és com a, bueno, ja no vaig a duo, ja és un projecte on hi ha més persones implicades, un tècnic de so i tot això. Ara estic en una fase de recuperació econòmica.
Cantautora mallorquina Júlia Colom, que avui ens ha vingut a presentar la caravana del seu àlbum debut, Miramar, que demà el podreu escoltar en directe al Primavera Sound de Barcelona. Ells sí que em fan enveja, els que el podran escoltar-ho. Júlia, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana.
Gràcies, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Trenta-dos minuts i mig que passen de les 4 de la tarda i en aquest estudi Núria Ros. Què tal? Bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
També tenim per aquí a Vanessa Carrasquilla, que acaba d'entrar a l'estudi, i David Balaguer. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Tot bé?
Tot bé. En ordre.
M'alegro, perfecte.
Veus que aquest estudi no canvia.
No canvia aquest estudi, eh?
T'agrada, eh?
Sí, a més, avui fa molt
sobretot
bona temperatura.
Sobretot la llum.
Fa bon... no, aquest tema saps que el porto molt malament. Estan, ara la Vanessa està fent un...
Sí, està fent un vídeo. Vídeo.
Un vídeo i després... Sí, aquesta llum no afavoreix a ningú.
No,
només una mica Núria Ros.
No.
I una miqueta, eh? Només Núria...
Què no afavoreix a Núria Ros?
T'he de dir que no, eh?
A tu una mica, però els altres, tu, hòstia, no fa honor el que som, però és igual.
Va, escolta'm, qüestions quotidianes.
Sí, qüestions quotidianes. Avui volia parlar de fer de copilot dels copilots.
Ui.
De viatjar amb cotxe, fer un viatge llarg amb cotxe.
És que n'hem fet durant molts anys, d'això, jo.
Sí?
Sí, perquè mon pare era transportista.
Hòstia.
De viatges d'urgència, i quan no tenia escola,
m'hi
colava.
Ah, i t'agradava?
Molt.
Sí, a mi m'agraden els viatges llargs.
Molt, grans tant... migdiades, eh?
Sí, m'agraden els viatges... No, és que a mi m'agraden els viatges llargs, tant amb cotxe, amb tren... I crec que he estat analitzant la situació perquè penses, per què m'agrada tant això a mi? Jo no tinc carnet de conduir, us ho recordo.
I jo tampoc.
Us ho recordo, tu tampoc, és cert.
No, no,
és un
no.
altre dels punts que ens uneix.
Ara.
És fort, que no tinguem carnet de conduir. ho trobo una cosa impactant. I clar, sempre t'has d'espavilar per anar amb algú
sí,
als llocs,
sí.
no?, que et portin. I...
És així.
Però saps per què crec que m'agraden els viatges llargs, ja et dic, amb cotxe, avió, tren, amb qualsevol mitjà de transport? Perquè no has de justificar el fet de no fer res. Jo sóc un tio bastant gandul, i si un dia estic a casa meva 3 hores assegut al sofà, et sents una mica malament.
Sí,
et sents
un
dropo...
És un clàssic.
Sí, sí. No estàs bé, tens com una tensió, no?, pel fet de no estar fent res... Si tu estàs fent de copilot dins d'un cotxe o estàs assegut en un tren anant a, no sé, a Amsterdam, és que és un autèntic justificant del no fer res.
Sí, sí, és així.
Estàs tan tranquil, clar. Perquè llavors no fots res, però...
Re.
Exacte, no pots fer res allà.
Correcte.
Escoltar música, llegir, coses d'aquest tipus. Però no has de tenir una activitat frenètica com de vegades se suposa que has de tenir si ets a Barcelona, a casa teva, i dius 3 hores sense fer res.
És així, és així.
És així.
Sí.
Llavors és aquest, el justificant, saps el justificant mèdic típic, no?, que diu, no, avui no podrà assistir a la feina perquè aquesta persona té la grip, doncs és com un justificant. És el justificant del no fer res.
El viatge en si, eh?
El viatge en si, el fet de fer un viatge llarg.
Sí, sí, sí.
I et fots
sí,
allà, al cotxe, i està molt bé perquè és això, no? És un bàlsam pels dropos. M'agrada molt aquesta frase. Bàlsam pels dropos. Que,
me l'apunto.
Bàlsam pels dropos.
Bàlsam
si
pels
diu ràpid,
dropos,
és d'aquestes que perd tot el sentit.
Sí.
Bàlsam pels dropos. Mira.
Bàlsam pels dropos. Ai, però m'agrada molt.
A mi m'agrada molt. Bàlsam pels dropos.
Té nom de cançó de Manel. Bàlsam pels dropos.
Bàlsam pels dropos. També podria ser un futbolista d'aquests estranys que fitxa l'Espanyol. Bàlsam pels dropos. Eh? Grec, un grec.
Un jugador grec de bàsquet.
M'ha agradat aquesta. Bàlsam pels dropos.
Hòstia,
més bo el tio, eh?
No, no.
És de 20 punts per partit, aquest tio.
Pivot extraordinari.
Pivot extraordinari. Mare, me l'apunto, aquesta m'ha agradat molt. Bàlsam pels dropos. És molt bo. Doncs això, després, quan tu... Ara ja entrem en la matèria, no?, del tema d'aquest, dels copilots i del conductor. Dues persones. Viatgen només dues persones, d'acord? No hi ha una família de quatre, ni hi ha una
res,
tercera
res,
persona.
Res.
Són dues persones.
El que condueix i el que no.
El que condueix i el que no condueix. Llavors, aquí passa una cosa. D'entrada, hi ha un silenci allà dins. Quan puges dins del cotxe, hi ha un silenci.
Sí.
Pa passa com una mica amb les... Saps quan tu fots un paquet, una bossa de crispetes al microones?
Ai.
Estàs esperant que la primera...
Exacte.
Peti.
És que és això. És això. D'entrada, els...
Aquests que ens ho passarem bé.
No, no, ens ho passarem bé avui.
Els primers minuts... Trobo. No, els primers minuts, no, el primer minut.
El primer minut, no explota cap.
No explota cap.
Mai.
Un silenci allà, un silenci. I de sobte, clac, el primer esclat.
I a aquests d'aquells que es posa les mans a la cintura i s'ho mira des de fora. Sí.
Allà mirant el microones fixament, i de sobte comencen a esclatar. Plef, plef, plef. I sí, això sí, és sí. El mateix que passa en un viatge llarg amb cotxe. Primer aquest silenci,
totalment
i de sobte, quan esclata el primer tema, comencen a esclatar. Pam, pam, pam. I llavors tens alguns temes aquí. La situació dels autònoms, per exemple. Jo soc autònom, aquest tema sí. Sempre pot sortir. Després també tens el preu de la vivenda. Sí, el preu de la vivenda, tal. Aquell amic que ha desaparegut del mapa, un amic comú que ha desaparegut. Mm-hmm. No se sap per què. Hòstia, aquest tio, què li ha passat? En saps alguna cosa d'ell? Jo
sí,
fa temps
sí,
que no.
Sí, sí, sí.
I ja està, tens 10 minuts més de conversa ocupada. Després, així, com és que els consistoris catalans han entrat Vox amb tanta força?
Home, aquest això és serà un
aquest
clàssic,
és, aquest és un tema, ara.
Sí, sí,
aquest
sí,
tema
sí,
segur
sí,
que ara
sí.
S'està parlant en algun cotxe.
Molt.
Perquè després també passa això, no? Un altre tema que sorgiria és... Tu coneixes algú que voti a Vox? Coneixeu algú que voti a Vox?
No.
Però, no.
Però ningú
o
coneix...
Potser sí, no ho sé.
La nova gent...
És que és aquest el tema. Ningú no coneix... A ningú que voti a Vox.
És la nova gent del PP. Això abans passava amb el Partit Popular.
Sí, sí, sí. Sí.
Trobaves ningú que havia votat José María Aznar? Mai.
Mai.
Mai, però va guanyar amb majoria absoluta.
Correcte.
Ara amb Vox.
Sí.
És passa una mica sí. El mateix.
Que coneixem algú, però no ho sabem.
Segur,
eh?
Segur, 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 i tant.
Segur que en el teu entorn hi ha algú que vota a Vox,
tema,
però no ho saps.
Un altre tema de conversa, David, no sé si estàs d'acord amb mi, és quan passeu per algun lloc i tu dius, ui, aquí on hi ha això, abans hi havia...
Sí, sí. I pam, 10 minuts més.
I, home,
minuts
i tant.
Més. I són aquestes crispetes que van esclatant, pam, pam,
sí,
pam.
Sí, sí, sí.
Es tracta una mica de farcir el temps. És farcir el temps. I si hem de farcir el temps, farcim-lo bé, el temps.
Ara.
Perquè de vegades tu et demanes uns calamars farcits que et foten allà una merda de...
De farcit?
Sí, un farcit. Sí, farcit. Això què és? No? Vols que hi hagi, no? Una bona...
Que hi hagi teca.
Que hi hagi una bona farcimenta, que
clar.
No és una paraula correcta, però farcimenta. M'agrada, també. No? Que hi hagi teca allà. Llavors, hi ha una cosa que...
Farcimenta, que és la dona de Balsam pels dropos.
Balsam pels dropos. Hi ha una cosa que és meravellosa, us la proposo des d'aquí, no sé si ho heu fet alguna vegada, però és el joc de... És un joc meravellós, que és el joc dels temes. Que és posar dins d'una bossa, per exemple, tot de possibles temes de conversa. En un viatge llarg amb
cotxes. De debò, això ho has fet?
Ho he fet. Tu, per exemple, et dirigeixes, no ho sé, a París, vas a París amb cotxe,
sí.
No? Que són moltes hores de trajecte.
Unes quantes, sí.
Una bossa amb uns quants papers i vas traient. I això, per exemple, la situació dels autònoms. Pam, 10
boníssim,
minuts,
això.
Això és molt bo. I després jo tinc un amic, amb un amic que ell condueix i jo no, i que, per tant, quan de vegades, un cop a l'any anem a un poble de Castelló que es diu Cedramant.
Mm-hmm.
Potser n'he parlat alguna
Cedramant,
vegada.
Cedramant, eh?
Molt pesat amb aquest poble, perquè m'agrada molt.
Té nom de superheroi de Marvel.
Sí, també.
Cedramant.
Exacte,
i d'aspirina, no?, una mica.
També, sí, com de producte per fer passar el mal de cap.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Em prendré
un Cedramant. Sí.
Sí. Te l'imagines? I a més molt eficaç. Doncs amb aquest tio, clar, de vegades vas xerrant molta estona, pam, però també la xerrera necessita un repòs, de vegades.
Sí, home, i tant.
Les nostres oïdes necessiten descansar.
Estan bé aquells minuts en blanc, eh?
Exacte. Llavors, de vegades, nosaltres agafem i diem ara...
Silenci, no?
Silenci fins a les cases d'Alcanar.
Oh.
No parlarem.
D'aquí a les cases d'Alcanar?
No, potser ja m'ha...
Anava a dir, home, perquè no et queda res,
no,
llavors.
No. No, potser queden 20 minuts per arribar a les cases d'Alcanar.
Dius,
ara, fins a les cases d'Alcanar, no parlarem. I el silenci aquell, escoltant la música de la ràdio, mirant el paisatge, que és una cosa molt, molt bonica de fer.
Sí,
també.
Sí, és bucòlic.
És molt bonica de fer. Llavors, ara, m'agradaria parlar-vos, i aquesta part ja la porto aquí al mòbil.
Sí.
Per cert, avui volia comentar una cosa que he llegit, que també és un molt bon tema. Si ara vosaltres comenceu a fer un viatge en cotxe llarg amb algú,
sí.
Tinc un tema de conversa molt interessant, que
compte.
És una notícia que he llegit avui, que diu, atenció, aquesta és molt forta, si les aranyes es coordinen, no l'has llegit aquesta, Joan? Perquè aquesta t'agradarà.
Sí, sé per on vas.
Si les aranyes es coordinen, ens podrien menjar tots els humans en només un any.
Correcte.
Ai, per favor.
És una notícia,
sí,
és una notícia per parlar-ne en un
llegit.
Viatge llarg.
Ara s'han de coordinar, també.
S'han de coordinar. I com que no es coordinaran...
Ah.
Però si fos una pel·lícula d'aquelles de ciència-ficció, es coordinen i en un any estem tots morts. I diu... No, i a més perquè diu... Hi ha un estudi que diu que la quantitat d'aranyes al planeta...
Sí.
Quina por!
És molt forta aquesta dada que ara et donaré.
Em comença a picar tot,
Un estudi diu que la quantitat d'aranyes al planeta equival al pes de 478 titànics.
Hòstia.
Hòstia.
Digueu que no és un bon tema de conversa per un copilot i un conductor.
Sí, sí.
Bueno.
No, jo crec que és molt bon tema. Però, hosti, però és molt bo. Això és com el tema dels votants de Vox.
Perquè
no tens la consciència ni la noció que hi hagi tantes aranyes al món.
Tu no veus aranyes cada dia.
Escolta, quantes aranyes has vist avui?
No, cap.
Doncs és el mateix que amb els votants de Vox. Quants votants de Vox has vist avui? Cap.
A mi amb els votants de Vox em passa una mica, per posar-te un altre símil potser més adequat, em passa una mica com amb les rates a Barcelona, que no les veig,
no les veus.
Però
en
hi són.
En veus una de tant en tant i t'esfereixes quan la veus.
Sí.
Però, tu saps, mira, és un altre tema que m'agrada molt aquest. Vaig llegir una vegada que per cada rata que veus...
No, això no, que tinc fòbia, la rata, jo.
Per cada rata que veus vol dir que n'hi ha 10... molt pròximes a aquella
cau,
que estàs veient.
Hi ha un cau allà.
És molt fort.
Sí, sí, sí. Sí,
doncs
sí.
Ara parlaré dels diferents tipus de copilots que existeixen.
Home,
m'encanta.
És un tema molt interessant, aquest el porto aquí, mira, el mòbil. Sí, sí, sí. Perquè hi ha diferents tipus de copilots i d'entrada tenim un copilot que jo diré que sóc aquest. Val. I tu també, perquè ho has comentat fa un moment, que és el que s'adorm.
Jo, sí.
És el que s'adorm, eh?
Tardo poc, a més, eh? Mira, l'Andreu González, que aixeca la mà, també.
És que pujar dins d'un cotxe té un efecte sedant. És, per mi és un molt potent somnífer.
Si no has de conduir...
Jo sempre dic que és el traquetreig aquest del cotxe.
És que no sé què és.
És superif...
És que no sé exactament què és, però, hosti, jo pujo dins d'un cotxe i si no em donen una mica de conversa...
Re.
És que caic
als 20 minuts fins a les cases del Canà, t'adorms.
Sí, totalment. Sí, totalment. El que passa és que aquest amic no em permet, perquè aquesta també és una altra. Hi ha conductors que permeten que t'adormis,
sí,
i conductors,
senyor,
que no. Per exemple, tu,
sí,
que condueixes, Núria Ros, tu permets que el copilot s'adormi o no?
No.
Veus?
No, mai. M'han de donar tema de conversa i a poder ser indicacions, perquè m'ubico molt malament.
Mira, ho dèiem avui a l'inici del programa, que dormir-se, vist des de l'altre cantó, també és un senyal de confiança en el conductor.
Sí.
No? Ho penso.
Sí, però jo, que no fa tant de temps que condueixo i encara no tinc aquella seguretat a la carretera, doncs prefereixo que estiguin desperts. Sí, sí.
Val.
Per mi hi ha dos tipus de copilots dormilegues.
Ai.
Sí, que són... Un és el penques i l'altre és el gladiador. Sí, perquè el penques és el que s'adorm deliberadament,
sí,
sense tenir cap mirament envers el conductor. No? És allò, puges i t'adorms. I l'altre, el gladiador, és aquell que lluita. Per,
sí, acaba fent per respecte al conductor, que se li cau el cap, eh?
Sí, sí. Lluita per no adormir-se.
Sí, 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 sí.
La pugna és molt dura, però...
Jo seria més d'aquests, eh?
Sí, ets un gladiador?
Sí, jo també, una mica.
Perquè no vols, però al final...
Però sap greu.
I és allò que comentàvem aquell dia, també, que ho torno a dir perquè és una cosa que a mi m'encanta, que és el tema aquell de quan t'acabes adormint i et queda el cap enrere amb la boca oberta.
Home.
Que a mi m'agradaria, ho torno a dir, perquè per mi és una cosa que...
Hosti, si trobeu David Balaguer...
Oh, és que a mi m'agradaria fer una col·lecció de...
Amb un tren.
Hi hauria d'haver una col·lecció de fotos de gent dormint.
Sisplau.
I estic convençut que hi ha gent que fa fotos d'aquest tipus.
Potser, sí.
I estic convençut,
sí, home,
que hi ha fotos,
sí,
nostres en algun lloc del món dormint amb la boca oberta en un tren.
Sí?
Estic convençut, perquè és una cosa que crida molt l'atenció. Jo quan veig algú que està dormint amb la boca oberta, m'atrapa, tu.
Jo que sempre tinc un boli a la mà, sempre tinc el...
Exacte.
Sí, vull colar-la allà com si fos... Balsam de dropos.
Balsam pels dropos. Després hi ha un altre perfil de copilot, que és el torracollons.
Home.
El torracollons, que és el que... És aquella persona que sempre està en estat d'alerta, que aconsella... Ell no condueix perquè no té ni carnet, com
ara,
en el meu cas, però aconsella...
No en sap.
Aconsella, no?
Però és una mica cunyat, eh?
Sí. Sí, perquè vol aconsellar, vol ordenar, vol informar, vol crispar.
Sí, sí.
En definitiva, vol crispar. El vigila, no para de sortir-li de la boca. Vigila!
Sí.
Dius, no, i si tu no condueixes, ja vigilarà, no?
Compte el senyal de cadenes, que aquí neva, i t'ho diu a l'agost.
Sí, sí.
Això passa.
Ah, també es permet el luxe, des de la seva localitat, que és com una llotja presidencial, de donar instruccions constants sobre com s'ha de conduir. Que això és molt bo.
Sí.
Diu,
sí,
sobre que no condueix, i el tio va donant consells.
Un clàssic.
I creu saber millor que el conductor la ruta correcta i els desviaments que s'han d'agafar en tot moment. No, no, és per aquí, és per allà, no, t'has passat la sortida. Bueno,
sí.
Clar, si a tu et demanen ajuda... Diu, estigues atent, no? Tu no sé si com a conductora demanes ajuda al teu copilot.
Sí, molta, però quan sóc copilot sóc aquest copilot, eh, jo?
També, eh?
Sí.
Això ho acostumen a fer els conductors, jo crec, que fan de copilot.
També, exacte.
Jo crec que ho deuen fer una mica més.
Sí, jo he de dir que com a persona que no té carnet de conduir, respecto molt el conductor.
Clar, jo com que no en sé...
Exacte. Jo mai li faig cap esmena, tu. Endavant, ara, amb el que ell vulgui o el que ella vulgui. No diré mai res.
Bueno, compte.
Endavant. Home, clar, si és una cosa flagrant, sí. Però...
Si vas amb un dropo que va a tota velocitat, li has de dir, para, que juguem.
Però aquest tipus de persones, mira, sobre la secció que després farem d'aquí una estona, que, ens, que es diu Els Tribuneros, sí. És una mica el tribunero de la carretera.
Home, i tant.
Que sí, tota l'estona. Home, cada dos minuts, i dius, home, sisplau, una mica de silenci, perquè, de fet, si tu crispes el conductor, és molt perillós.
Sí, és important
que el conductor estigui tranquil. Després també hi ha un altre tipus de copilot, aquest també em fascina, que és el que es fot un banquet. Un banquet mentre...
Que porta les crispetes incorporades, també.
Hòstia, el tio, el conductor té les mans ocupades, no?
Sí.
Porta
sí,
dues
sí.
hores conduint, fins a Cedraman, posem...
Ara.
Cases d'Alcanar, i tu, a més, el tio té gana, l'estómac fa algun lament d'aquell... Saps aquell so de canonada?
Sí,
el copilot, hòstia, el tio, sense fer res, perquè està allà sense fer res, amb les mans lliures, es fot un festí, galetes príncipe, a més acostumen a ser coses poc sanes.
Sí,
poc
exacte. Sanes. Acompanya molt, eh?
I
sí,
molt
viatge de carretera.
Mulloses. Coses sí. que deixen molta molla,
exacte.
Allà.
Exacte.
Oh!
Sí, sí.
Perquè ens entenguem, una poma no es menja.
No, mai.
Hi ha una cosa sana, que és els fruits secs, també es mengen
sí.
dins dels cotxes, però bé, fruits secs, però clar,
també és
veritat. Fruits secs, si són sense sal, són més sans que els fruits secs amb sal.
Per exemple.
Però festucs, anacards... Després hi ha el tema del blat de moro torrat, els famosos quicos, home. Aquell soroll pot arribar també a molestar
el molest,
posa nerviós.
Perquè...
L'envols una mica i t'apropa la bossa, si estàs conduint, fill meu.
No, jo he vist gent que agafa, per exemple, un blat de moro torrat, un gigantones, per exemple, els gigantones, els quins són? M'agrada molt aquest nom, gigantones. Agafa un giganton i li col·loco a la boca del tio que està conduint.
Sí.
Però per cada giganton que li col·loca a la boca del tio que
condueix,
tu te'n fots 10.
Clar. Hi ha una cosa més que no suporto d'aquest, com es diu aquest copilot?
El que es fot un banquet.
No, està bé. Hi ha una cosa que no puc suportar, que és quan ha acabat de fer tots els sorolls i de menjar tot això, que, clar, els gigantones, diguem-ne, no et deixarien les mans més netes del
exacte.
Mercat, i notes que al costat fa... Home, carinyo, sí, sí. Que el cotxe és meu, saps exacte. El que em vull dir?
Sí, sí, tot ple d'engrunes...
Sí, és horrible,
allò. Després també hi ha el copilot que fot la tabarra. Sí que és cert que, dèiem al principi, no? Xerrar amb una persona està bé, és agradable, sí. Però de vegades hi ha un moment que, el que deia, no? Requereix una mica de silenci.
Sí.
I hi ha algú que es fot allà a xerrar més del compte i que t'està explicant coses que no t'interessen. No? Això
passa. Sí, això passa
a tot arreu.
Sí, però dins d'un cotxe estàs allà atrapat.
Sí, no pots sortir.
Estàs atrapat. I llavors passa allò que també hem comentat alguna vegada aquí, grans hits de la secció de les coses quotidianes, que és quan tu ja no estàs escoltant el que t'està dient aquella persona, el famós idioma aquell del no escoltar.
Sí.
Que et va explicant i tu vas sentir...
Correcte.
Aquella persona t'està explicant una cosa, però tu l'estàs sentint en l'idioma del no escoltar.
Ma mare sempre m'ha dit, David, que tinc la gran capacitat d'escoltar en off. Que és una mica això, eh? Jo poso stand-by, com si posessin la tele en stand-by, i anar sentint.
Exacte, sí.
Sí,
el so. I després ja també és molt bo, el so de no escoltar.
Ara.
El so del no escoltar és aquest.
Exacte.
I l'has de repartir bé, eh? Perquè
no,
si...
Sí, no et mullis gaire.
L'abús del so del no escoltar és una mica lleig. Però
ara.
Si tu el vas repartint bé, dos per minut, per exemple...
I repetir l'última paraula.
Ah, també, sí, quedar-se amb l'última paraula i repetir-la.
Però
això és molt bo perquè t'estan parlant en l'idioma del no escoltar, fins que de sobte et fan una confessió o te'n diuen una molt grossa que
connectes de cop.
Sí.
No, et connecta el cervell de cop just abans de segons abans d'iniciar allò.
Sí, diu, hòstia, la tieta s'ha enamorat d'un nano 20 anys més jove que ell, aquella. Pam! Ràpidament.
Com?
Com? La tieta s'ha enamorat d'un pai? Allò ja ho has escoltat. Llavors t'interessa saber, aviam què t'ha d'explicar. Perquè dins d'un cotxe, i arriba l'apartat de les confessions, ens queden les confessions i les cançons. I hem anat, mira, que només queden 10 minuts, hem d'anar ràpids. Doncs les confessions. Una vegada l'Eloi Vila, que és el periodista que fa el programa del cotxe, va explicar que aquest format era bestial perquè dins d'un cotxe la gent t'explica més coses que si fas una entrevista aquí en un estudi de ràdio,
per exemple.
No, tu ho saps. Per exemple, tu quan fas les entrevistes, aquelles que feu en ocasions en un restaurant, en un bar, t'explicaran més coses segur que si les fas aquí a l'estudi.
Sí,
i si les fessis dins d'un cotxe encara més. Per què dins d'un cotxe expliquem més coses i ens ve de gust confessar-nos? Jo crec que és pel fet de... que vas mirant endavant.
Clar, jo crec que no mires l'entrevistador, en aquest cas.
Exacte. I com que vas mirant a l'horitzó, no? Depèn del que estiguis venint... És com si a l'horitzó hi hagués un prompter que et va dient el que has de dir i et va allà fotent les confessions i tu no saps ni què estàs dient, de fet. Però et vas com confessant al costat d'aquella persona.
Penses més, et cohibeixes menys...
Sí.
I la Eloi Vila, que ens apuntou, evidentment.
No us ha passat a vosaltres que dins d'un cotxe heu arribat a explicar coses que no explicaríeu mai fora d'un cotxe?
Sí.
I després dius, hosti, el que li acabo d'explicar a aquesta persona, compte, i és perquè estàs allà dins, és perquè estàs allà dins. I després sí que hem d'entrar en el terreny de les cançons.
Ai.
De les cançons, i aquí obrirem ara l'apartat aquell que tenim des de fa algunes setmanes, que és el qüestionari quotidià.
Home, sí.
El cucú.
El qüestionari quotidià.
El cucú, eh?
M'agrada
molt, això. M'agrada molt. I, clar, què passa quan anem dins d'un cotxe?
Clar.
Hi ha una persona que acostuma a ser el copilot que s'apodera, que és l'amo de la playlist.
És el DJ.
Això, sí, això vol, però hi ha conductors que no ho permeten.
Hi ha conductors que no ho permeten i amb bon criteri. Sí.
Doncs t'he de dir una cosa.
Qui s'apodera de la playlist és una mica pesadet.
Sí. Per mi, un bon conductor ha de saber guiar bé... Ai, un bon conductor, perdoneu, un bon copilot ha de saber guiar bé i posar bona música. Si no... A darrere.
Però hi ha copilots que... Sí, tens raó.
Sí,
però hi ha copilots que són molt ansiosos i deixen... Això hi ha molta gent que ho fa i no sé per què. Deixen les cançons 30 segons.
Ah, horrible.
Oh, això és horrible. Sí, sí. 30 segons i ja volen passar cap a una altra cançó.
S'han cansat i fora, sí.
Dins d'un cotxe ens passa això, que sentim com una gran eufòria en alguns moments, esclats d'eufòria quan sonen determinats temes.
Ai,
sí. I et poses a cantar...
Correcte.
I fins i tot creus tenir una categoria. I dius, hòstia, però si jo podria omplir un Palau Sant Jordi.
Sí.
Si canto de collons. Amb quins temes, ara la pregunta és aquesta, amb quins temes us passa a vosaltres això? Començarem pel Joan.
Val.
Joan, amb quin tema et passa que quan et fots allà a cantar dins d'un cotxe creus que podries omplir Sant Jordi i estàs eufòric?
Mira, em motivo jo... Jo soc molt fan de Rigoberta Bandini, però molt fan, i clar, el darrer hit que ha tret és impressionant.
Et veig, eh?
Sí, eh?
T'hi veig.
Sí, sí, m'agrada molt.
Et queda bé.
Sí. Soc molt fan.
No el coneixia, aquest tema.
L'acaba de treure la setmana passada.
Ah, doncs no el coneixia.
Sí, sí. La setmana passada o fa dues setmanes?
I ja l'has cantat dins del cotxe o encara no?
No, encara. Dins d'un cotxe, no. L'habitació, sí.
I a la dutxa.
Si em vull, jo em faig uns karaokes macos, macos. Un dia en parlarem, d'això, també.
Sí, aquest tema un dia el tractarem, també. Els karaokes que ens muntem a casa. I tu, Núria Ros...
Jo, si hagués d'escollir un tema, seria un de Britney Spears, aquest Baby One More Time.
També.
Bestial, eh?
Aquí, mentre condueixes i escoltes aquesta cançó, et penses que cantes i balles bé.
Sí, clar. Sí. N'estàs plenament convençut.
Tu en tens, de supermotivadora,
sí,
o no?
Sí, jo en tinc una que em torna boig. Quan sona,
sí,
la jugular se m'inflama. Si em veuen els del cotxe del costat, pensaran que sóc un boig. La meva cançó és aquesta. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo.
Vámonos, José.
Aquesta cançó...
Ho dius, això, no?
És brutal, eh?
Sí, la canto, però com un boig, com un posseït.
Sí, sí, un clàssic.
Com un posseït, a més, perquè passa que quan sona aquesta cançó dins d'un cotxe, després acostumes a voler repetir-la.
Sí.
Cosa que acaba sent un error. Acaba sent un error, perquè
Compro.
Jo crec que està bé també no gastar les cançons de...
Compro.
Les cançons que ens posen eufòrics i que ens exciten dins d'un cotxe, és bo no anar-les repetint constantment.
No.
Aquesta cançó, a mi em recorda una determinada època, David, no sé si et passarà cap a finals dels 90, una cosa així, quan els cotxes anaven amb els vidres a baix, aquesta cançó a tota pastilla, i sabies on t'anaven. Que ets bona discoteca, avui.
Sí.
Sí o no?
I a més hi ha aquest punt exhibicionista que t'agrada. Que et mirin, que et vegin cantar.
Sí.
I que quan ve aquell tros de... Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo. Que la gent...
Cantes bé.
No.
Sortint una mica...
Tot queda bé, de veritat.
Sento una, però clar, la veu no m'arriba a cotes massa elevades. Sí, per exemple, la cançó del guardaespaldes no te la puc cantar.
Ara. Li ha sortit una mica als germans d'Estopa, col·laboració amb Joan Manuel Serrat, eh? També t'ho dic.
L'accent catalanet, oi? Sí. Soc molt català.
Està molt bé, està molt bé.
I després, però, hi ha l'eufòria, i després també és quan el cel s'enfosqueix, el paisatge va passant pel teu costat, estàs cansat, t'entra... aquell moment de... com d'enyorança, potser, o, sí, o d'estar més romàntic, o d'estar més tranquil.
I que llavors... si plou ja és ideal.
Sí, eh? Si plou és ideal.
És aquell mirar l'infinit del ara no em parlis.
Sí, correcte. Exacte. És aquest. Aquest bonus del silenci.
I de construir-te... Construeix-te la teva pròpia fantasia.
Ara.
Dins de la sala de cinema del teu cervell.
És així.
Els multicines cerebrals. Ai, sí. Uns multicines? Dins dels multicines, a la sala 3, quin tema sona, Joan Trias?
Mira, dins del meu cervell, dins dels multicines del meu cervell, sona, no podia ser un altre, Pau Vallvé, Amics dels Cirerers.
És un gran tema, aquest, eh?
Home.
Fa poc vas anar a un concert.
Fa poc vaig anar al concert a la sala Apolo i d'aquí poc aniré a un nou concert de Pau Vallvé al Prat de Llobregat, a la Capsa.
És excel·lent,
sí,
Pau Vallvé. Jo hi he anat també un parell o tres de concerts,
sí,
i m'agrada.
Sí, perquè té una imaginació... Això que dèiem ara, de les sales, dels multicines cerebrals, ho aconsegueix molt, Pau Vallvé, això.
Mm-hmm. Sí.
És impressionant.
Té un Neuron City dins de...
Exacte.
Ai. Núria Ros. Els oficines a la sala 3.
La meva està claríssima, i de fer la porto tatuada, Heaven de Bryan Adams.
Sents el matxero dins del cotxe?
Jo ploraria ara.
Flamisell, perdó.
Sí. Si vols.
No. Vull dir, no és em va bonic, gaire bé ara, ja a les 5. Que és bonica, sí, aquesta, sí, cançó. Sí, sí.
Pot ser que anessis fa poc a un concert del Bryan Adams?
Sí, fa dos anys.
Dos anys ja.
Sí.
Recordo.
Creïble veure-la en directe, Bryan Adams.
Home, és que...
És de pluja, aquesta, eh, a més.
Sí, per això li deien en David.
Sí, aquesta és això, eh? Quan el cel fosqueja,
si
cau alguna gota, tens un paisatge bonic al teu costat, no? Hòstia, aquest tema... Ara. El meu és un de Simon & Garfunkel.
Home.
Què és aquest? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Obrim, que encara em fotré plorar, també, jo.
Boníssim, eh? Simon & Garfunkel.
Sí. No, és un...
Estic impressionant.
Un tabacle, eh?
Es troba impressionant.
Teniu uns gustos musicals molt fins, m'agraden.
Sí.
No, és que s'hauria de fer això, una playlist de la caravana...
Exacte.
...per anar amb cotxe.
Oh!
I mai més.
Per anar en caravana.
Exacte. Llavors hi hauria això, no? Seria com si hi hagués cara A i cara B, quan hi havia els discs, hi havia la cara A i la cara B, els casets, vaja. Mhm. Cara A, els temes de l'eufòria, i la cara B, els temes més reflexius, més de pensar, de cavilar.
Més Neuron City cerebrals.
Més Neuron City cerebral.
Deixa'm fer-te una recomanació, ara que arribem al punt de les 5. No sé si coneixes Kings of Convenience.
No.
No? Escolta'ls, són els nous Simon & Garfunkel.
Ah, sí? Sí. Tu tens molta cultura musical.
Un dia en parlarem de tot això. David, et quedes als tribuneros, eh?
Sí, tribuneros.
Gràcies, Núria, fins ara. Nosaltres que anem a serveis informatius i de seguida continuem una hora més amb els tribuneros a la caravana. Fins ara.